Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Caram, això vol banyar una caseta. A veure, trucarem a la porta. Que hi ha algú?
Caram!
Ui, de què anem aquí? Tots a sortir.
Martí, Jordi, Sargatal, però què feu aquí?
Estem en aquest amagatall que tenim a una finca que es diu Les Vinyes, entre Albanyà i Cabanelles.
Jordi Sargatal, ornitòleg.
Hem fet aquest canyet on posem menjar els voltors, és el canyet que hi ha més a l'est de tot el Pirineu. I l'objectiu és atreure fins aquí el trencalòs. I portem, com veus, costelló d'un escorxador de figueres.
Home, tu penses, tu penses.
Diguéssim una barbacoa.
Tu, Martí, què?
Disfruto molt aquí.
Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals.
Amb el Canigó al fons, el Besagoda, el Massís de Salines, és un lloc que no està gaire grapejat, Antoni. Mira, 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 mira. Mira, un corb, no?
Ah, sí, 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 aquest és un corb.
No veuen gaires de corbs, eh? La veritat és que és un espectacle. El que s'ha aconseguit aquí, en aquest espai, fa uns anys era impensable. Ni el trencalòs, ni l'ofrany, que també crien aquí, ni el voltor negre i el voltor comú, ni pensar-hi.
A l'Empordà aquest any ha criat l'ofrany per primer cop i devia fer un segle o més. I l'any passat va criar també el voltor comú, que a l'Empordà feia més de 50 anys que no hi criava.
Es veuen ombres amenaçadores, eh?
Clar, clar, clar. Fixeu-vos, ha baixat un aligot.
Acaba d'aterrar.
Un aligot posat. Hi ha en aquest moment 7 o 8 corbs, que és una espècie que s'havia rarificat molt.
Que... Hi ha anys que no en veia tants, jo, de corbs, eh? Perquè una espècie que havia sigut comú i, efectivament, cada vegada n'hi ha menys.
Fins l'any 73, ara fa 50 anys, a nivell d'estat espanyol existia una cosa terrible, que era la Junta d'Extinció d'Alimanyes. I per cada pota de corb o de ligot o de voltor que portaves als ajuntaments, tenia l'obligació de pagar-te una recompensa. I, clar, si mataves un voltor...
Malgrat que feien aquesta tasca de carronyaires, d'acabar amb totes les despulles d'animals que quedessin pel bosc, tan benefactora.
Sí, que és el que dèiem ara fa un moment amb el trencalòs, quan pràcticament només queda l'os, la part mineral d'aquell cadàver, l'os encara hi té una càrrega orgànica, que és la mèdula. Llavors, ell agafa aquest os, l'aixeca, el posa en el trencador, pot empassar-se un fèmur sencer, una tíbia, sense enrugar-se, que el va estovant i el va distant. Per tant, ara no vull trepitjar cap ull de poll, però és una mena de Ferran Adrià. El siberita, el màxim, eh? Té aquesta mena de canalonet orgànic que hi ha dins de l'os.
I fa una esferificació.
Sí, exactament. La veritat és que, des del punt de vista de l'equilibri, és un exemple, no? No deixen res d'un cadàver que podria ser un focus, efectivament, de microorganismes de tota mena, no?
Estem aconseguint que el trencalòs hagi arribat aquí. De fa uns anys, el trencalòs ja torna a criar la Garrotxa, que això és una fita importantíssima també a nivell de conservació. I també estem atraient el voltor negre. El voltor negre havia desaparegut del Pirineu i esperem que d'aquí poc tots aquests siguin per aquí una altra vegada. Mireu, mireu, aquí davant ara tenim ja una quinzena de corbs.
Sí, o una vintena llarga, sí, sí.
O 20, ja n'hi deu haver, però se'ls hi tira menjant aquí un cop a la setmana i ells, diguem, el que fan ara és atreure els voltors i d'aquí poc baixarà el voltor comú, esperem que baixi poder algun voltor negre i quan estigui tot pelat i repelat baixarà el trencalòs.
Sí, perquè de moment no n'ha aterrat cap encara, Martí, n'has vist algun, no?
Sí, un falcó acabo de veure. No, la veritat és que és un indicador no tan sols de recuperació, sinó de millora, diguem-ne. La biodiversitat no és un món de curiositats, sinó que ens indica el nivell de salubritat dels paisatges i dels ecosistemes. El retorn d'aquests necròfags pel país ens marca una millora del paisatge, de l'ecosistema. Uns d'ells feien segles que no hi eren i altres que estaven molt malament. Doncs això és un indicador de salut.
Tu parles, Martí, de dislocació ambiental.
Sí, dislocació ens referim a l'anomalia dels humans que tenim una relació amb el medi poc harmònica i poc equilibrada. I això és com una regeneració i una recuperació de la dislocació quan el retornem en el lloc que li pertoca. Jordi, ens corps feia anys que no els veia, eh?
És una cosa que, com deies, Martí, és una recuperació també de tota aquesta zona de la vall de la Muga, que aquí hi ha aquest projecte interessant que va començar l'Estef Van Dongen, que ha fet una fundació que es diu Pioners del Nostre Temps, que en Martí i jo som membres del patronat.
I sou pioners també del vostre temps?
Exactament, sí, també ho som, per tant estem molt contents. I s'està portant a terme un projecte que pot abastar tota la vall de la Muga, de fer veure com es pot protegir la natura, produint natura, però també produint benestar pels humans i produint riquesa en el nivell més bonic del terme, no?
Venim cap aquí i ho pensava, no? Que en realitat és una acció de conservar, diguem-ne, produint biodiversitat, produint qualitat ecològica. És un exemple únic de moment en el nostre país.
Tu parles, Martí, de moment clau, moment de faixa o caixa a nivell de l'escalfament planetari i, per tant, en un moment en què hi pot haver persones temptades de fer catastrofisme a la vista doncs, de tot el que està passant, és bo que hi hagi iniciatives de canvi que porten optimisme a la situació actual.
Sí, sí, això és esperançador, és a dir, tot i que efectivament és un moment molt sever. La mateixa Nacions Unides ha declarat l'emergència, que és un rang superior a l'urgència, perquè la veritat no hem d'espantar, però estem en un moment realment molt problemàtic, el límit quasi del col·lapsi, i efectivament hem d'apuntar línies de futur, encara que siguin complexes, que no ens bloquegin, de veure la llum al final del túnel, diguem-ne, no? I per això aquest plantejament de la Fundació de Pioneers, jo crec que és molt interessant perquè vol dir orientar cap al futur unes formes no frenadores, sinó animadores sosteniblement del territori.
Pot ser aquest futur que els joves, tu dius, que busquen, que cerquen, però que no troben.
Sí, sí, en aquests moments els joves es diu ja, que hi ha un quadre que és la solistàlgia, que no veuen clar el futur, no laboral, sinó el futur del planeta, no? Qui som nosaltres per deixar un futur tan incert? Per tant, perquè els joves vegin vies, diguem-ne, plantejaments pioners com aquest, jo crec que això té un fons pedagògic i de servei i de positivisme existencial.
Sempre i quan no estiguin pendents del nom de l'extrema esquerra, del Paris Saint-Germain, més que no pas del nom de l'arbre del jardí de casa.
Sí, això anem una mica malament amb això, perquè efectivament estan més interessats, això ho he vist a la universitat, el dilluns, veus aquells grups allà al bar de la facultat de joves, un amb la clenxa Cherokee verd cap a l'esquerra, l'altre cap a la dreta, i de coses pensant, estan parlant socialment de la revolució i estan parlant del nombre d'hematomes que ha tingut en el partit del Paris Saint-Germain amb el Nice, el davanter centre, el nombre de blaus que tenen a la cuixa, i és clar, et cauen un per cada camal, Toni, et cauen un per cada camal, et cauen.
Crec que val molt la pena també d'aquí. Aquí venen gent sensible des d'Holanda o des d'altres llocs d'Europa a fer estades aquí a les vinyes i queden meravellats de veure aquest cel tan ple de vida amb els corbs, amb els voltors, amb el trencalòs. El voltor és un animal preciós, si el veus volar. O sigui, sí que és veritat que té aquesta imatge de que va menjar carronyes, però si te'l mires com un invent que ha fet la natura per netejar de cadàvers, o sigui, en aquests moments és un objecte d'estudi perquè, diguem-ne, que aguanten moltes malalties. Clar, es mengen carn podrida, plena de bactèries, per tant, tenen uns anticossos espectaculars, no?
Déu-n'hi-do dels carronyaires que corren per ahí.
Exacte, bueno, això és una altra història.
No en ve cap, per això?
No, de moment no. El que passa que a vegades estan esperant.
No hem de perdre l'esperança?
No, mai. I el que sí que passa és que poder avui han trobat un cadàver en algun altre lloc, és que ha de ser molt dur ser voltor, eh? Sí, cada matí han de sortir de la colònia, a més s'hi troben animals els bords. I al cap de 4 o 5 dies, si no troben menjar, es moren. Queden de narits i ja no poden volar i no poden buscar cadàvers i es moren.
Això és una aula, la natura és una gran universitat. Les possibilitats d'aprendre són infinites. De fet, al nostre llenguatge hi ha uns quants verbs que estan inspirats a la forma de fer els rapinyaires. L'esturament. He quedat esturat. Aquest dia va venir la sogra el diumenge i vaig quedar esturat. L'esturament és exactament allò que fa l'aviram en els masos, quan arriba l'estor, fan un moviment. Si ve l'esperver, fan un esperverament, s'esperveren, que ja és un altre, ja no és la sogra. Aquest dia va venir el d'Hisenda a portar-me el rebut. esparverament, hem agafat un esparverament. Si el que ve és el Milà, és l'Emilionament, que racona, eh? Aquest dia el noi va anar, la gent de pagès que diu, va anar a la biscoteca i una colla de brètols el van amilanar, el van arraconar. I l'avi està fotut i ha tingut una falconada, que és l'atac del falcó. Està ple de matisos de la natura, del medi.
De quan pot venir un voltor? És a dir, un voltor pot percebre l'olor de carn o de carronya? De quants quilòmetres de distància?
No, els voltors no tenen olfacte.
Bueno, home, és un dir.
Sí,
una...
sí, sí. No, no, tenen, sí que tenen olfacte els voltors del Nou Món. Els americans tenen olfacte, en canvi els d'aquí no. En aquí es fixen en diverses coses. Una d'elles és el moviment dels corbs. Els primers que arriben són els corbs i els voltors, quan veuen el moviment dels corbs, van cap allà. A més, per no gastar energia, el que fan al matí és buscar les corrents tèrmiques ascendents. Perquè, clar, per un voltor és molt important guardar el màxim d'energies per poder anar a buscar menjar. I aquests voltors que vindran per aquí poden venir de tot el Ripollès, de la Garrotxa, i de mica en mica estan colonitzant tot això que és el Pirineu Oriental, que havia quedat orfe de voltors perquè havien sigut exterminats tots.
Fixeu-vos, per cert, com brilla el plomatge dels corbs.
És brillantíssim. I si t'hi fixes, Toni, segons com toca el sol, és un plomatge que queda com irisat, de lila, de blau. És... Mira, ara ha passat una ombra més grossa. Mira, és un voltor...
Estan sobrevolant, eh?
Un voltor que està volant per aquí al cim, de tret pels corbs.
Espero que no l'haguem atret nosaltres.
No, jo, que abans has citat a l'Estef, aquest xicot és molt trempat. Té una voluntat de conservar, de lluitar pel planeta. Estàs d'acord o no, Jordi?
Totalment d'acord. Me'l van presentar i al cap de millora em va preguntar: tu creus que és possible que algun dia des de mi cama oiga un lobo aullando? Dic, carai, aquest és dels nostres.
Molt, ja vol deu haver sentit, perquè ja se n'han vist, perquè de llops.
Ja se n'han vist alguns, i hi ha molta gent que diu a vegades que això serà perillós. Jo sempre responc: si un dia caminant per aquí veieu un llop o veieu un os, el podeu saludar i veureu que us somriurà. En canvi, segons quins humans, arrenqueu a córrer.
Això del llop, hi ha molta feina a fer. Jo entenc que hi ha preocupació per alguns sectors, però clar, hem fotut molt mal amb la caputxeta vermella, aquesta noia. Deixa que el llop es mengi una iaia artrítica que està estirada al llit. Ja es veu que no anem bé, aquesta imatge amb Manelic de Terra Baixa. Que bé el llop, que bé el llop. Però és que el llop no ho és gens així, és a dir, el llop és un animal netíssim. I quan veu un humà, el primer que fa és posar-la directa i marxar. Segur.
Alguna ombra, Jordi, alguna ombra? Veig que estàs guaitant el cel.
Està per aquí dalt volant. Ara és el problema que hi ha poques tèrmiques i, per tant, clar, els voltors s'ho han de pensar molt de sortir volant. Abans he comptat 24, Martí, 24 corbs, que és molt, eh?
Són de grans dimensions, a més a més.
He treballat molt a Llatinoamèrica i Amèrica, vaja. També hi és aquest xicot, perquè normalment és diferent la fauna d'allà. Hi ha pocs ocells que estan en els dos continents, diguem-ne, no? I a més són molt eixerits els còrbits. Eh, que m'has tingut algun de corb, tu?
L'any 78, quan vam anar a buscar cigonyes a Extremadura per l'entrada de l'Empordà, amb un niu de cigonyes, hi havia unes caues, que en dèiem a l'Empordà, que és la gralla, cau és el nom onomatopeic, perquè feien cau, cau, cau. I em vàrem agafar dues, i jo me'n recordo que anava a classe a la universitat amb la caua, i pel metro anava amb la caua, que a vegades començava a volar per aquells túnels, i feia que la gent es tirés per terra per veure una simple caua volant pel túnel.
Això que dius tu del metro que se t'escapava, recordo, jo vaig estar molt de temps al zoo, però no m'exhibien, Ton?
No estaves a cap gàbia.
No.
En Copito i en Bell.
De suplent del Copito. No, deixant la broma a part, recordo que el zoo de Moscou ens va demanar excepcionalment que volia un exemplar de vípera d'escursor, d'àspid. Vaig agafar un exemplar, l'havia de portar a Barcelona amb transport públic, una vípera d'àspid que és tan verinosa. Però vaig pensar, assegura-te'n. No falta que tinguis un accident amb el tren o amb el metro, i vaig agafar un doble envàs de plàstic i vaig posar a fora una senyal de, saps allò, de la calavera amb
les dues tíbies.
I deia, animal perillós, vipera aspis. I jo recordo que vaig baixar, com cada dia, a Barcelona, allà a Fabra i Puig, i vaig agafar el metro a les 8 del matí, clar, és aquella hora que està ple el metro, està a l'hora punta, amb aquella furtó d'aixelles matineres espectacular, i de cop vaig veure que tot el vagó estava en un extrem del vagó, i llavors vaig veure que efectivament portava la targeta de l'excursor girada, i vaig quedar...
La gent va pensar que animal perillós devia ser ell, saps?
El Martí, el Martí Boada.
Aquest en Martí Boada, vital.
Sí, sí. Una altra vegada també jo feia les necròpsies, va morir una elefanta africana que li van regalar a aquest xicot de Camp Bourbon, que va fer Àfrica, el pare, el Campenchano.
L'estalviador, vols dir?
Sí, exacte. El van portar a Madrid i a Madrid no el van voler. No el monarca, en l'elefant. Era una elefanta africana que és molt difícil que acceptin el cautiveri, i el director del zoo de Barcelona va dir, doncs porteu-lo cap aquí, i el van portar cap aquí. I aquest elefant es va morir i li vaig haver de fer l'autòpsia jo. Vaig obrir amb el bisturi la pell, clar, havia mort el dia abans, produït una quantitat de matar tremendo, i ahí començava a haver-hi públic, clar, veure l'elefant mort amb un personatge allà amb el bisturi tot plegat, i apunto el bisturi i em va explotar tot l'estómac i els budells i em va banyar de matèria orgànica. I jo llavors havia d'agafar el tren. Em vaig dutxar, em vaig canviar de dalt a baix. També agafava el Catalunya Express, anava molt ple.
Aquell dia sí que et devien fer cercle.
Aquell dia també vaig quedar completament sol.
Va ser quan la Renfe va optar per fer un vagó especial Martí Boada. T'ho juro, perquè t'ho juro, on parla francès sovint.
Això ve de lluny, això, el francès.
Ui, això va començar l'any 76. A en Martí li van donar un premi a Prada, que era el Premi Canigó, es deia, que sí, Canigó, i em van demanar que li fes la laudat jo. Era el començament de la campanya de defensa dels aiguamolls i havíem de fer una conferència a Liège. Això era l'any 76, o sigui, fa molts i molts anys, era el començament de la democràcia a nivell d'estat espanyol. Era la primera conferència que feia jo, tenia 18 anys, la primera conferència de la meva vida, i l'havia de fer en francès. Però havíem dit que faríem mitja conferència cadascú, per tant, mitja hora cada un. A davant teníem els 400 científics més importants de l'època, d'aquell moment, a Europa, i a mi em tremolaven les cames, però Martí diu, tu no t'amoïnis, jo començo i tu acabes. Sortim a l'escenari i en Martí diu textualment, però textualment, Bonjour, messieurs, dames, mon ami et moi, vous expliquerons els aigamolls de l'Empordà. I se'n va anar corrent, se'n va anar per una escala i va marxar. I dic, Martí, diu, ara tu. Imagina, o sigui, vam triomfar per pena. Un que marxa i l'altre que es queda amb una cara. Van riure, jo vaig riure, això va trencar el gel. I escolta, vam triomfar, perquè van signar tots entusiastes els aigamolls i se'n recorden, en Martí era l'època de la fase lleonina, portava unes melenes lleonines. Imagina, va ser únic.
Sí. Però ell no s'ha refet mai més d'això. Està traumatitzat. I hauria que hauries d'anar al psicòleg, Jordi. Hi vas anar-hi? Sí, exactament. No, però escolta, els aigamolls, que va ser el resultat de tota una moguda que en el seu moment va liderar, que ell era un calça curt, era un adolescent de 15 o 16 anys amb la seva colla de Figueres, que semblava una cosa imparable, perquè allò havia comprat una entitat bancària i havia legalitzat del tot, i per llevant havia de ser com una condició d'Empúria Brava, i va dir aquesta colla de camaprims i van començar a oposar-se i, es va parar tot el procés. Això que ara és un orgull pel país, els aigamolls, i que aquells moments es van haver de mobilitzar. I ell què tenies, llavors?
18 anyets.
18 anyets. O sigui, que era un mamelló. I això va ser el primer reconeixement internacional, perquè ho va subscriure el Paul Giraudet,
Edman, l'Axel, totes les grans figures europees del moment estaven allà.
Això era un simposi que es va fer a la Universitat de Lieja. I estaven acostumats que en aquests congressos, això era encara el tardofranquisme, i enviaven un funcionari de l'Icona o del Ministeri, i per tant no eren ben vistos. I arribem nosaltres, en Sergatal, cama llarg, cama prim, amb aquest aspecte de siconiforme. Jo, amb una melena lleonina, el Paquito Giró, que semblava un coronel d'aquests britànics de la Índia, on li faltava el Chalakov, joves. Vam caure tan bé, psicològicament, que van firmar tot el que vam demanar, i aquí va començar el reconeixement internacional.
I a més, a part d'aquest reconeixement internacional dels aigamolls, després de Liège, és el primer cop que sortíem quasi de viatge i vam anar a veure ocells en els pòlders holandesos. I ho vaig trobar el 28 de setembre de l'any 76, anàvem per allà emocionats veient ocells que no havíem vist mai, i era l'època que fèiem els àlbums de la Bimbo, i en Martí, que és un gran naturalista, ocellaire també, però molt menys, és més generalista que nosaltres anàvem enfocats a veure espècies noves, en Martí ja començava a tenir la pipa plena i deia, un altre cop, pareu amb aquesta veu de Martí, però que no el teniu aquest Bimbo, que no el teniu aquest cromo de la Bimbo. I a partir d'aquell moment, quan paràvem, em deia, mira, un Bimbo, i ara vas per tot arreu de Catalunya i de la resta de l'Estat, i quan veuen una espècie nova, qualsevol ornitòleg, diu Bimbo, que vol dir que és una espècie que no has vist mai. I finalment ho ha reconegut el diccionari posa Bimbo i Bimba. I l'origen és aquest.
Avui no farem Bimbo, em sembla. Em sembla que no baixen avui, no baixen, Martí, no baixen. Veus alguna ombra? No.
passat, però no se n'han fiat prou bé.
No, no baixat, no baixat.
Però això aquí hi ha els corbs aquí. N'he guardat fins a 26 ara, fa un moment. Ha baixat un aligot i ha passat un voltor, però, diguem-ne, no tenia gana i no acaba de baixar.
Ara que estem aquí i que estem parlant dels llocs que heu estat també, no? Què és per vosaltres el món? El món i els viatges.
Bueno, el món, com a naturalista, no te'l treus de sobre, perquè pensem, o penso, és la meva divisa, que no és gens original, és pensar globalment, és a dir, penses planetàriament, però comprometre localment, és a dir, l'acció local és bàsica per mi. Ha estat el voltar pel món, ha estat, primer he trepitjat molt el país, i d'aquí he saltat, diguem-ne, no? Per tant, ha estat un aprenentatge continu, la visió planetària, però després el compromís en l'acció local i el coneixement local.
Pel meu món és un lloc fantàstic. Jo crec que l'espècie humana tenim un privilegi de compartir el món amb aquesta meravellosa biodiversitat i crec que com a humans no tenim cap dret d'intentar primar sobre la resta d'espècies. I pel que fa als viatges, fa anys, l'any 77, recordo, que vaig descobrir un llibre. Jo no sabia que Neruda, Pablo Neruda, també era un gran ocellaire, un gran ornitòleg, i té un llibre preciós que es diu Arte de Pájaros, i en un dels poemes que es declara un ornitòleg diu: "Yo, poeta, popular, provinciano, pajarero, fui por el mundo buscando la vida. Pájaro a pájaro conocí la tierra." I és fantàstic perquè seguint ocells pel món hem aconseguit trobar i viatjar a llocs que no hi aniries mai, i seguint ocells doncs, trobes altres cultures, altres paisatges, i és una excusa fantàstica anar descobrint el món pájaro a pájaro.
Bé, us deixo aquí. No sé si els voltors vindran. Potser és un bon senyal que no vinguin.
Vol dir que han trobat menjar per la zona, vol dir que estan bé de salut. I
vol dir que ens veuen bé nosaltres, també.
Ens veuen bé nosaltres. Una cosa que hauríem de fer un dia seria estirar-nos. Martí, ens podem estirar per aquí. Aquí estirar.
No tinc més idees.
Si els voltors es pensen que estem morts, i així ens fan pessigolles al ventre.
Sí, a veure. Podem atacar abans una mica tu, perquè tu ets més escardalenc.
Depèn del menú que vulguin. A mi, si volen un avion de la Boadà o un avion de la Sargatalà.
Sí. Això és de tres curiós. No parlo en francès de tota la vida. És una qüestió... Té curiosa.
Bon, merci beaucoup. Moltes gràcies per vosaltres. A la prochaine.
A la prochaine, Toni.
A la prochaine, Martí. A la prochaine.
Gràcies, Ton.
Us deixo aquí, eh? Us deixo aquí. Que vagi molt bé. Sort.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
I què és per vosaltres el món i el viatge?
Geografies, amb Sergi Ramis, periodista.
Per mi el món és un camp de jocs meravellós, enorme, inabarcable, que sembla que se'ns ha fet petit, que els mitjans de comunicació, que el de transport i la manera que tenim de relacionar-nos ara l'han empetitit molt, però te n'adones que en realitat no saps res del món, que tot ho has d'aprendre, que hi ha tantes coses per experimentar, per notar, per conèixer, que per mi és una font inesgotable d'aventures. I quan dic aventures no vull dir tirar-me de cap per avall per una tirolina no sé on, sinó de viure. Això és el món per mi. Els viatges han estat la manera de viure moltes vides diferents, de posar-me en la pell de molta gent, d'entendre que tot es pot interpretar d'una altra manera, diferent a com tu l'has mamat, de com l'has conegut de sempre. Vas a un lloc que no necessàriament ha de ser llunyà i veus que mengen diferent, es saluden diferent, caminen diferent, s'han fet les cases diferent, han fet les cuines diferent. I això permet dins d'una vida moltes vides. I això és com ser un actor, com ser un protagonista d'una pel·lícula, que diu: jo al llarg de la meva vida viuré tantes vides i encara totes les que em quedaran per viure, que no podré perquè no em donarà temps, però que ha estat sensacional. Jo estic molt agraït als viatges, al món del viatge, perquè m'ha permès això, viure una vida fantàstica.
Alba Xandri, mestra i cicloviatgera.
Per mi el món potser és una extensió d'on visc, sense pensar en fronteres, Simplement pensar que, en el fons, doncs, la gent, sigui on sigui, sigui a l'Amazones, sigui als Andes, sigui a Mongòlia, tots som iguals, tots volem el mateix, i el viatge fa que pugui conèixer i que pugui experimentar el que busquen ells a la vida, que molts cops és igual que jo busco, no? Aquella cosa que s'apropa a la felicitat.
Ricard Calmet, bomber i cicloviatger.
Per mi el món, els mons i el viatge és la justificació del perquè estem aquí, no? El meu punt de realitat és en base al que puc conèixer jo del món que m'envolta. I això, doncs, m'enriqueix com a persona i em fa més potser humà.
Rius de tinta. Enric Soler, viatger i escriptor.
El món per mi seria el cosmos, seria aquesta part externa que hi ha més enllà de mi, però absolutament connectada a mi, i el viatge absolutament ha de ser un viatge interior, i si no, no és viatge, ja està. O sigui, el viatge és un transcendiment de tu, el món és el que et conté, el viatge és el que et transforma. Si no et transforma un viatge, no és viatge, si no tens consciència de que estàs al món, no ets. Per tant, això és per mi el món i el viatge.
Quaires causes han passat, indescriptible i de vida. Casa mia, tu has estat, sabi que era tu i mi.
El braçalet de Nefertiti.
Irene Cordón, doctora en arqueologia i història antiga.
El món, per mi, és una oportunitat. És una oportunitat que tenim en aquesta vida d'aprofitar-la com sigui. I a través del viatge, veure que la diversitat, l'alteritat, que tant m'agrada ser conscient, doncs, d'on som, cap a on anem i, sobretot, per poder valorar el que tenim. Però el món és això, per mi. És aquesta vida fugaç que s'ha d'aprofitar.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Per mi el viatge ha estat essencialment una eina d'aprenentatge. Recorrent el món, explorant el món, he après les coses més importants sobre la vida. He après el que succeeix fora meu i també el que succeeix dintre meu.
El viatger de la gran anaconda en marxa.
Amb Jaume Mestres, viatger.
Vinc d'un pou i a un altre vaig. El camí entre els dos punts és el viatge. Intento travessar aquest pont de llum amb il·lusió, emoció i amb esperit d'entendre i d'aprendre.
El viatger de la gran anaconda en marxa. Fa més de 20 anys, Jordi Reich va emprendre un viatge a les entranyes de l'ànima humana, emparat pel paraigües del treball humanitari. Guerres, passes de fam, epidèmies i desastres naturals d'arreu del planeta han constituït les seves visions i l'han dotat d'una capacitat d'anàlisi del món i dels homes a l'abast de molt pocs.
El último de la fila deia allò de que este mundo no es más que una enorme piedra redonda. Però és una pedra diversa, és una pedra meravellosa, és una pedra canviant. Viatjar per la pedra rodona ens fa més tolerants, ens fa més humils, més savis, més humans. Conèixer la pedra rodona ens fa més bones persones. Però per mi, viatjar és sobretot el gran secret per allargar la vida. A tots els que viatgem ens ha passat allò de «Ostres, fa dos dies que vam arribar i tinc la sensació de que portem un mes viatjant». Perquè viatjar estira el temps. Les hores són dies, els dies són setmanes, les setmanes són mesos. Els viatgers vivim el doble. La vida és viatjar, perquè viatjar és vida.
La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
El món per mi és un indret d'aprenentatge infinit. És una universitat gegantina on es poden estudiar les més diverses matèries en els àmbits de la biologia, la geografia, l'antropologia, la sociologia o la història, entre d'altres. Per això sempre em llenço als viatges amb llibreta, bolígraf, gravadora i càmera de fotos. I per això sempre torno d'ells amb la doble sensació contradictòria d'haver après i d'haver-me deixat moltes coses per aprendre.
Francesc Bailón, antropòleg especialista en l'Àrtic.
Per mi, el món és el lloc on jo visc, desconegut, fascinant, però alhora trist per tots els aconteixements que passen, siguin socials, polítics o econòmics. I viatjar és veure aquesta realitat que envolta el món, amb totes les coses bones, totes les coses dolentes. Jo sempre he dit que el món i el viatjar és com obrir un llibre i tot el que has pensat i tot el que has somiat, veure-ho en persona.
Emui maina namo bada, Papua New Guinea. Ai logohu enatano bada. Welcome to Papua New Guinea, our homeland of the bird of paradise.
Xavier Calvo Vergés, enginyer.
El món, per mi, és aquest contenidor on nosaltres, els éssers humans, estem. El món, amb el temps ho descobreixes, és un lloc molt divers, és molt gran i molt diferent. Aquelles coses que són habituals amb nosaltres, aquí, si viatges, tens compte que són molt diferents. L'interès del viatge és anar a conèixer, per mi, el més important, persones, i el que hi ha al darrere de les persones. cultures, si tu vols dir. No és tant anar a veure monuments, no és tant anar a veure una selva, un bosc, una muntanya, sinó anar a veure aquest entorn on l'ésser humà viu en coexistència amb les muntanyes, amb el terreny, amb la flora, amb la fauna. Aquest és el viatge.
Illes misterioses. Jaume Bartrolí, periodista, escriptor i viatger.
El viatge és la vida, i la vida és el viatge. I el món, l'escenari meravellós de tot plegat. Viatjar és una descoberta perpètua. Descobrir per aprendre i per entendre com n'és de fràgil aquest món. I com també el posem en perill quan viatgem, i som masses que anem al mateix lloc. Per salvar el món ens caldrà pensar altres maneres de viure i de viatjar.
Xavier Moret, viatger, periodista i escriptor.
Per mi, viatjar és anar a l'encontre de l'altre. És sortir de la rutina per anar a veure món i amb tots els sentits alerta aprendre de les altres cultures. Viatjar és obrir la finestra de bat a bat i aprendre que no ens hem de mirar tot el dia al melic. I per si amb tot això no n'hi hagués prou, penso que viatjar també és la millor manera que conec d'enganyar el pas del temps. En definitiva, que viatjar és un xollo i no sé què estem fent aquí.
Joan Riera, antropòleg.
La meva mirada al món i el viatge ha anat canviant en els darrers anys. No cal anar molt lluny per descobrir coses, perquè al final el viatge és sobretot una experiència interior. Jo sempre cerco mons que s'acaben. M'he criat amb la meva àvia i em parlava d'una Catalunya primitiva, a les masies, a les muntanyes, un món que ja no existeix, que ha mort. Doncs sempre he cercat aquests petits indrets on encara puc entendre com érem. Llavors, el viatge és extern i intern i és necessari, és terapèutic.
Albert Pedrol, llibreter.
El món és un espai de descoberta que no s'acaba mai. Inclús en aquests temps en els que tot està tan documentat i que Google, amb un clic, ens ho explica. I el viatge és l'intent de recórrer trossets d'aquest món per mirar d'entendre alguna cosa. I si més no, per rebre'n les emocions que procura el viatge, precisament. I ara, amb la perspectiva del temps, no dubto que ha estat el del viatge el temps que més bé he aprofitat en la vida.
Caminar va ser la primera forma de viatjar, una manera de connectar-se amb el nostre planeta i les persones que hi viuen. Jean Vallco i Lluís López Bayona van triar caminar per anar de Bangkok a Barcelona. Empesos per la passió pel viatge i el desig d'apreciar el món de la manera més íntima possible, van recórrer més de 16.000 quilòmetres a través d'una vintena de països durant 3 anys i mig de caminada. De Bangkok a Barcelona a peu, amb la gent i en Lluís.
Jean Vallco, rodamón i escriptora.
El món per mi és el regal dins la gran caixa de la vida. Si la vida és un gran regal, el món és el regal dins el gran regal. El viatge per mi és el moment que obri la caixa, el regal, i tens aquest moment de sorpresa.
Lluís López Bayona, rodamón i actuari.
El món és un lloc fascinant, és un lloc preciós on hem tingut la sort de néixer,
i que hem de cuidar com sigui i hem de gaudir-lo. I una manera de gaudir-lo, com l'entenc jo, és viatjant. Viatjant de mil maneres. La meva normalment és el meu aire, sol o acompanyat, però viatjar. Viatjar, coneixes moltes coses, t'ajuda a respectar. Caminar, en aquest cas, doncs, és una manera molt íntima de mamar aquesta terra, aquest món tan bonic que tenim, que ens ajuda a valorar-lo i també a identificar-nos amb ell.
Jordi Canal, escriptor, fotògraf i viatger.
El món per mi és un lloc per seguir explorant, per conèixer no només què hi ha, com són les altres cultures, com és l'altra gent que viu més enllà de les nostres fronteres, sinó sobretot per descobrir-nos a nosaltres mateixos, no? És el que significa el viatge, és una descoberta de l'altre, però per descobrir-te tu mateix. I per mi viatjar és la vida.
El somni de Xitalà.
Agustí Pàniker, editor i escriptor, especialitzat en antropologia i història de les religions.
Bé, el viatge és una experiència. Per mi, o són moltes experiències, no sempre és igual un viatge. Precisament cada vegada és diferent, per això podem dir que és un tipus d'experiència, per mi, d'aprenentatge. D'aprenentatge de què? Del món. Del món amb la seva diversitat, amb la seva bellesa o no, o pobresa, o en tots els sentits. Hi ha gent que no li agrada viatjar, bueno, ho puc entendre, eh? Però per mi és una forma d'aprendre, és una forma de saviesa i de retrobar-te amb tu mateix i qüestionar-te coses. Per mi, un viatge sense preguntes, potser, sí, pot ser una experiència agradable, però ha d'haver-hi preguntes. No sempre hi ha resposta, o no la que un pensava. És això, el viatge i el món. Clar, el món és el locus, eh? El locus on tot gira, on tots hi som.
Cinc anys sense mitjons. Quan el 31 d'agost del 2004, la Laura i en Joan Antoni van decidir llevar l'àncora del seu veler, no sabien on els durien els vents ni tampoc quant de temps serien lluny de casa. No es tractava d'un viatge, sinó d'un projecte de vida. Volien justificar, viatjant, el fet d'estar vius en aquest món.
Laura Alameda, navegant.
Cinc anys sense mitjons, per a mi, va ser la meva gran teràpia, ja que les pors anònimes van desaparèixer. La natura, cada dia, m'ensenyava petites lliçons de vida, la qual es va convertir en la meva gran mestra. Vaig aprendre tots els matisos en onada d'un núvol, d'una ràfaga d'aire. Tot allò que a terra ens passa desapercebuts i que, en canvi, és el que t'indica que estàs viu i formes part d'aquest món. Però, sobretot, cinc anys sense mitjons va ser conèixer i aprendre i viure què és la humilitat. La humilitat davant de la natura, de la nostra gran Pachamama.
Què és per a mi el viatge?
Joan Antoni Afonso, enginyer.
Fer turisme, poca cosa, quasi contraproduent. En canvi, viatjar, navegar pel mar de Déu, ha estat el meu màster en la carrera de la vida. Sigui jo bona o mala persona, si hagués corregut menys món, segur que seria pitjor. Afortunadament, encara em queden molts de llocs per visitar i millorar. I have to
Cesc Miralles, escriptor. I'm in
trouble, as you know. El món per mi és un lloc desconegut. Creiem conèixer el planeta en el que vivim, però jo diria que fins i tot dins de la mateixa ciutat on som, si varies la ruta amb la que vas a treballar i vas pel carrer del darrere, descobreixes coses que no imaginaries que són d'aquesta manera. Per tant, el món és un gran camp d'exploració. Viatjar per mi és, a banda de sortir de la zona de confort de la que tant es parla a la psicologia, és l'única manera real de conèixer qui ets tu fora de les teves circumstàncies. Perquè mentre ets en una ciutat com Barcelona, com és el meu cas, doncs el teu jo està condicionat per el teu passat, per les persones que coneixes, per les teves creences. En el moment en què tu surts del lloc on vius, et converteixes en un home o una dona en el camí i vas com nu del teu passat, i llavors en aquests nous camins, en aquests nous indrets que tu visites, és l'oportunitat de descobrir qui realment ets.
Marc Rovira, agent rural.
El món és la nostra gran casa, la casa de tots, l'única, de fet. És el magnífic lloc on vivim, un indret tan gran, fantàstic i divers, que per més que viatgis i procuris descobrir-ne tots els secrets, mai deixa de sorprendre't. Per tant, el viatge és quelcom indispensable que cal fer per conèixer allò bo i allò dolent d'aquest planeta i descobrir i estimar aquest món tal com és, vivint-lo i veient-lo en primera persona. Viatjar és gaudir i patir, créixer com a persona, aprendre en definitiva. Per mi, viatjar és viure en majúscules.
Camins de casa. Joan Portell, pedagog, viatger i escriptor.
El viatge és una forma d'entendre el món, també. És, de fet, la forma potser millor d'entendre el món en el que hem de conviure i en el que ens hem de conèixer i respectar. El món està ple de bona gent. I això ho tinc clar. Viatjant se la descobreix. Jo això ho he posat en pràctica i m'ha sortit molt.
Oriol Alemany, fotògraf de natura i viatges.
Bé, per mi el món és casa meva i casa teva i casa de tothom i un miracle natural, no? Que existeixi aquest planeta tan meravellós enmig d'aquest univers, doncs és realment un fet excepcional. I viatjar, bé, viatjar és una manera de gaudir d'aquest món, no? D'aquest món meravellós. Sempre he tingut una admiració per conèixer, una curiositat, diguem-ne, quasi malaltissa per conèixer llocs que abans he vist en revistes, en documentals, sobre els que he llegit. I viatjar, doncs, és una experiència que et permet gaudir i experimentar tots aquests llocs.
Les llengües de l'anaconda.
David Valls, lingüista.
El món per mi i els viatges és una oportunitat de conèixer gent, conèixer cultures, i jo que faig l'espai de llengua, doncs conèixer llengües. A través de les llengües ja sabem que s'expressen realitats i punts de vista i maneres de dir coses i és un enriquiment. Per mi és com una doble universitat. Una universitat paral·lela d'aprenentatge que recomano a tothom.
Miquel Rafa, naturalista i biòleg.
Home, per mi el món és la gran casa, el lloc on vius. I la teva casa, per mi, és tot el planeta. I la llavor del viatge és aquesta mena de... Hi ha algú que ha parlat del gen viatger, no? Aquestes ganes de descobrir coses noves, d'explorar, de viure situacions diferents de les que estàs avesat, segurament sortir d'aquesta monotonia, i aquesta mena d'ànsia per conèixer coses diferents, noves persones, noves poblacions, noves espècies d'animals, de plantes, de paisatges. I tot això és casa meva. A vegades em costa dir, tu d'on ets? Soc d'on en aquell moment estic. Allò, en aquell moment, és casa teva. I això és el món per mi.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arboreix.
I així arribem al final del nostre camí. Fa 28 anys us vam dir hola, i avui arriba l'hora de dir-vos adeu. Com en els viatges. Ha estat un temps extraordinari el que hem tingut la immensa sort de compartir amb tots vosaltres. Un plaer, un privilegi haver-us tingut al costat per observar el món amb les orelles i alhora conversar amb tantes persones, viatgers i viatgeres, escoltar els seus relats, compartir les seves vivències, en definitiva, aprendre. Aprendre del món i de nosaltres mateixos. Han estat prop de 3 dècades de viatge compartit des del ventre canoa de la Gran Anaconda, la bona serp que ens ha servit de vehicle imaginari. Certament, marxem quan el món, a mercè del vaivé de la història, se'ns mostra més convuls, amb un futur més incert, si voleu, que quan vam començar la nostra singladura. Sens dubte, la humanitat afronta desafiaments enormes. També el planeta, però d'una forma o altra, la Terra seguirà existint, errant en un univers d'estrelles. Viatgem empesos pel desig, malgrat els embats del sentit comú. Cerquem raons i en trobem algunes, però no se sostenen, perquè en el fons a un viatge no li calen raons. No triga a demostrar que en té prou amb si mateix. Creus que vas a fer un viatge, però de seguida el viatge és el que et fa o et desfà. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Benja Estacio, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó, un llarg equip de col·laboradors i un servidor de tots vosaltres, Toni Arbonès. Seguirem explorant, seguirem aprenent, seguirem caminant pels camins del món. Com va dir Josep Maria Espinàs, el camí cada passa és un adéu. Tots som viatgers de la Gran Anaconda.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.